Senyor Albert Batlle, bon dia. No estem parlant de coses que llegireu diumenge a La Vanguardia. Què tal, senyor Batlle? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. Deixi'm preguntar-li, perquè vostè va ser director dels Mossos. Començo per aquí, per raons òbvies, perquè estàvem parlant precisament... Vostè creu que a Catalunya en aquests moments està per que li apliquin la Llei de Seguretat Nacional?
Evidentment que és un escenari que em sembla que ni es contempla ni és desitjable en absolut.
Que sigui desitjable, és evident que no és desitjable, però ni que es contempli ara no ho sé. Però està el país com perquè se li apliqui?
Jo crec que no. Sincerament, crec que no, en absolut.
Què és exactament la Llei de Seguretat Nacional, per aquells que no ho sàpiguen?
Bueno, la Llei de Seguretat Nacional posa en mans del president del govern, en moments determinats, tot el tema de la seguretat. I, per tant, vol dir que totes les forces policials, tots els elements de seguretat, dependrien directament de presidència del govern. Per tant, creiem que en aquests moments és absolutament inimaginable aquest escenari, que a més, per el que el demana el PP, estem en campanya electoral i de coses d'aquestes i d'ocurrències en veurem unes quantes.
Vostè fa molts anys que es dedica al... o que... i està al món de la seguretat, Tant als Mossos d'Esquadra com ara a través del que seria la Guàrdia Urbana, l'Ajuntament de Barcelona.
I abans, 7 anys de secretari de Serveis Penitenciaris, que va ser una baula del sistema de seguretat.
Efectivament. La pregunta... Clar, vostè pot parlar de moltes coses, i ara parlem de la seguretat del que li ocupa en el present, però del passat. Vostè va plegar com a director dels Mossos just abans de l'1 d'octubre del 2017. Com no l'he preguntat mai en antena, li vull preguntar, per què ho va fer?
Vaig marxar el 17 de juliol. A veure, ho vaig... ho he manifestat, inclús ho he manifestat en seu judicial, en el Suprem. Sentíem una certa incomoditat respecte a com podien evolucionar les coses i em va semblar que era un acte de lleialtat, si les coses no les veus clares, de marxar. Yeah. En aquell moment no vaig fer cap tipus de declaracions, he estat 2 anys no fent declaracions i, per tant, tampoc no vull en aquests moments tornar-hi respecte a un tema que ja considero que ja forma part també molt del meu passat.
Sí que coneix, per tant, el que serien els Mossos, coneix perfectament qui són la gent de la Guàrdia Urbana. En 4 anys, als Mossos hi ha hagut, a l'interior, hi ha hagut 3 consellers, Gené, Forn, Buch, 4 directors de la policia, vostè, Pere Soler, Andreu Joan Martínez i ara Pere Ferrer, 4 caps dels Mossos, el major Trapero, Ferran López, Miquel Esquius, Eduard Sallent, vostè que coneix a la policia catalana, per la seguretat d'un país, li diria gairebé. Això és bo.
Hi ha una constant, que és l'absoluta lleialtat del cos en la seva missió. Ho vaig dir en la meva carta d'emissió, que aquesta sí que es va fer pública, vaig dir que estava convençut de que els Mossos seguirien, com sempre, complint la llei. Ho han fet. Qualsevol dels 4 comandaments que hi ha hagut dels Mossos en aquest període, els Mossos saben perfectament quina és la seva missió, quina és la seva dependència i quina és la seva funció quan estan a les ordres de jutges i de fiscals. I és més, jo crec que en els darrers períodes hi ha hagut una recuperació de la relació dels Mossos amb els diferents operadors, amb els jurídics, amb els de la fiscalia, amb els mateixos, amb la resta també de cossos de seguretat. Els Mossos estan en un molt bon moment i, a més, amb una direcció operativa, crec que de la màxima confiança per part de tothom.
Una altra cosa és el tema polític?
En aquest no m'hi fico.
En tot cas, sí que li demanaria... Vostè coneix el major Trapero?
Sí.
Hi ha una obvietat, que ara estem parlant de l'espera d'una sentència, però encara ha de començar un altre judici, que és el famós judici del 13, on aquí sí que està implicat el major Trapero.
Vaja,
de l'Audiència Nacional. Que aquí ha fet el major Trapero per saber què li pot passar. Vostè coneix el major Trapero? Li sembla una barbaritat, tenint en compte que ell ha sigut una de les persones claus com a cap dels Mossos d'Esquadra, el que li està passant al major Trapero?
Bueno, i està en una situació complicada, però ja em sembla que ha mostrat una solidesa amb les poques declaracions que ha fet, perquè les ha hagut de fer en seu judicial. No oblidem que, a més, les va fer fins ara com a testimoni, per tant, amb l'obligació de dir veritat, i em remeto a les declaracions que hi ha fet en seu judicial i que, per descomptat, suposo que ratificarà, segur que ratificarà davant de l'Audiència Nacional. Per tant, estic tranquil respecte amb ell. Jo crec que va fer el que havia de fer, és un molt bon professional, com ho han estat en Ferran López, com ho han estat en Miquel Esquius i com ho estan sent actualment en Eduard Sallent.
Per acabar amb el tema dels Mossos, en el concepte, perquè això, quan un col·lectiu és un col·lectiu, i sempre hi ha elements individuals, els Mossos sempre han complert la llei?
Sempre. Home, evidentment, pot haver-hi alguna gent que individualment no ho faci, perquè això passa en tots els cossos policials, però com a cos l'hem complert sempre. Després, evidentment, sempre pot haver-hi la interpretació de si una determinada actuació ha estat més o menys encertada, si s'han complert fil per randa els desitjos que podia tenir qui ordenava la seva intervenció, fos la fiscalia, fos la judicatura, però la guia dels Mossos i de la Guàrdia Urbana i de qualsevol policia és sempre el compliment de la llei, no pot ser d'una altra manera. Tant, i en un estat democràtic, doncs, és que seria debilitar els fonaments bàsics.
Per tant, vostè l'1 d'octubre considera que es va complir la llei per part dels Mossos d'Esquadra.
Jo crec que això ho he explicat bé.
Sí, sí.
Tornem a estar amb el que dèiem, de la interpretació que es podia fer, de com es havien donat les ordres, i del que havia passat. En tot cas, el tema de l'1 d'octubre, en molts aspectes, està en aquests moments encara sota decisions judicials, i haurem de veure també com el tema aquest evoluciona.
Precisament l'Ajuntament de Barcelona demana la imputació de 28 comandaments policials per les càrregues de l'1 d'octubre a la ciutat de Barcelona. Vostè ho comparteix, això?
Aquesta és una decisió que ha pres l'Ajuntament i, per tant, doncs, soc solidari d'aquest tipus d'aquesta decisió que es va prendre en el seu moment, quan jo encara no estava en l'Ajuntament.
Hi ha una crisi de seguretat a Barcelona?
A veure, aquest ens hem perdut amb les paraules.
Bueno, sempre. De fet, vivim de les paraules.
Jo crec que hem dit tots el mateix. I més, li vaig dir a l'Andreu Martínez, li vaig dir al mateix conseller Buch, i li he dit a l'alcaldia, a l'alcaldessa. No estem dient coses diferents, eh? Evidentment, hi ha un tema doble de percepció i de realitat objectiva, doncs, de que, evidentment, a Barcelona tenim un problema de seguretat que ara crec que estan fent un abordatge endreçat d'aquest problema i espero que en el mig termini això dongui resultats. Hi ha un problema, hi ha una qüestió de seguretat, però en gran part aquesta qüestió de seguretat va lligat a un altre concepte, que és el del civisme. Mira, jo ara estic fent, porto 2 mesos i mig en el càrrec, en aquests 2 mesos i mig, m'he vist molts operadors, m'he vist amb les associacions de comerciants, amb els eixos comercials, amb les associacions de veïns, amb la fiscalia, amb la judicatura, etcètera. I ara estic fent una cosa que és una ronda pels 10 districtes de la ciutat amb reunions que són reunions que tenen un punt d'atenció, és a dir, perquè els veïns no et venen a felicitar les Pasqües, sinó precisament a plantejar un tema que els hi preocupa. I el que estic observant és que més enllà d'un problema de seguretat, que pot ser-hi, hi ha un problema de civisme i de convivència. Ja he anunciat que elaborarem un pla de convivència, tenim una ordenança de convivència que hem de mirar, doncs, de que s'apliqui, però ja crec que hi ha un debat ciutadà sobre temes de convivència que està en el fons d'aquesta sensació a vegades difusa d'intranquil·litat i d'inquietud que pateix la ciutadania. Però repeteixo, estem intentant fer un abordatge, i crec que ens estem sortint, un abordatge endreçat d'aquest tipus de problema, i de ben segur que ens en sortirem. I una de les coses que jo vaig dir és que Barcelona és una grandíssima ciutat que té un patrimoni fantàstic, que és la seva gent, i sobretot un teixit associatiu, que és l'element bàsic de la cohesió social a la ciutat.
És evident que ara tothom té dret a l'opinió, n'hi ha molta d'opinió, i molt diversa, però hi ha realitats. Una, per exemple, és que aquest any hi ha hagut 13 morts violentes a Barcelona. L'últim és un jove de 26 anys a la porta d'una discoteca del Port Olímpic. Suposo que entén que tot això genera alarma.
Està clar, Està clar, i evidentment no ens podem refugiar en els estàndards i en les estadístiques, perquè les estadístiques ens dirien que la nostra situació és millor que de les ciutats amb les que nosaltres competim o ens comparem.
Però a Madrid també?
A Madrid estem... A veure, en números... Madrid és més gran que Barcelona, però en números...
Si féssim números en comparativa per habitant...
Per habitant jo diria que estem pràcticament el mateix. Hi ha hagut anys que ells estan per sobre...
Entén que a Madrid s'hagi donat la sensació de que Barcelona aquí sembla una ciutat sense llei?
No. No a Madrid, jo aquí ara tampoc no vull...
No, dic pels mitjans, per preocupar alguns.
Jo crec que hi ha hagut un intent, no sé si volgut o no, d'intentar atacar la reputació de Barcelona. Va, Barcelona és una, el que dèiem abans, és una gran ciutat, és una ciutat d'èxit, ja que és una de les coses que hem de mantenir, i és una ciutat segura. A veure, aquí tenim un problema que és el que en diem, ja sé que és un eufemisme, no? Allò diríem delinqüència de baixa intensitat, és a dir, els furts, no? Estan disparats i tal, que també és conseqüència d'una mala resposta penal en aquest fenomen. Per respecte als delictes greus, és a dir, els delictes contra les persones i tal, estem inclús baixant, evidentment hi ha hagut les morts, però els delictes violents són de greus, hi ha homicidis, assassinats, lesions greus, robatoris amb violència. Això estem en un estàndard, qualsevol mort, qualsevol
fatal, sí,
però estem en uns estàndards perfectament homologables, inclús per la banda baixa d'altres ciutats. Per exemple, l'altre dia em portaven, i repeteixo, no ens podem refugiar en l'exemple i en les estadístiques, però em portaven les dades de Londres, de París, de Berlín, de Roma i d'Amsterdam. Doncs, excepte Amsterdam, les altres ciutats tenen uns índexs, aquestes altres ciutats, molt superiors als que té, Barcelona. Per tant, està clar que aquí tenim un tema en el qual ens hi hem de preocupar, i precisament per això, doncs, aquesta és una de les preocupacions bàsiques de la ciutat. Quan la ciutadania et diu en un 27% que el principal problema de la ciutat de Barcelona és la seguretat, doncs, evidentment, estem obligats per pura responsabilitat a afrontar-ho. I és això és el que estem fent. I fer-ho d'una manera endreçada, eh? És a dir, no intentant disparar en totes direccions, sinó fer això. Parlar amb Mossos, perquè a més no oblidem que la responsabilitat com a policia integral a la ciutat de Barcelona la tenen els Mossos d'Esquadra, evidentment l'acció de la Guàrdia Urbana, que la Guàrdia Urbana té responsabilitats plenes en un dels temes que a vegades no se'n parla, però que és l'autèntic problema de seguretat que té Barcelona, que és la seguretat viària. És a dir, vostè ara m'ha parlat dels morts que hi ha hagut allò...
Per l'Olímpic, sí.
Molt bé, doncs en aquests mesos portem a Barcelona 15 morts amb accidents de trànsit a lo llarg de l'any. Evidentment, no es pot comparar doncs, la gravetat d'un fet amb un d'un altre, però aquest com a ciutat és un tema que ens ha de preocupar. De quina manera som capaços de disciplinar-nos tots plegats des del punt de vista del nostre comportament a la via pública?
Això és per culpa de l'entrada, per exemple, dels patinets elèctrics, per exemple?
Bueno, a veure, evidentment hi ha una situació de causalitat, entre altres coses, perquè... doncs els patinets elèctrics han arribat recentment, i de moment les estadístiques respecte a accidents greus d'aquest tipus d'artefactes no les tenim, però està clar que aquest és un dels temes que hem d'abordar, eh? I aquest és un dels temes que amb la regidora de mobilitat, amb la Rosa Alarcón, estem parlant, inclús estem parlant de rebaixar
per exemple la velocitat en alguns carrers, vaja, en 3 de cada 4 carrers de la ciutat de Barcelona,
sí,
40,
crec. Sí, no, a 30, eh? Són a 30. Els carrers 30, i després perquè fa referència en aquestes andròmines, també disciplinar-les, eh? Perquè, doncs, i precisament amb la
Rosa. Què vol dir disciplinar-les?
Home, doncs, entre altres coses...
Obligatorietat del casc, per exemple?
A veure, en tot cas, regular-ho. Perquè no és el mateix una bicicleta en la que tens que tenir una determinada habilitat per conduir-la i per portar-la que el que en diem els autopropulsats. I, doncs, això ho hem de... I precisament el que anava a dir és que ens volem veure amb en Pedro Navarro per veure quina normativa des de la Direcció General de Trànsit es pot marcar respecte a matriculació. Jo crec que aquests vehicles haurien d'anar matriculats, haurien de tenir assegurança i haurien de tenir també unes limitacions respecte als espais que poden ocupar i els que no poden ocupar, incloent-hi l'edat.
Em sembla un molt bon tema aquest, perquè ha entrat un tema molt important. Per exemple, la bicicleta haurien d'anar matriculades, per exemple, per la ciutat de Barcelona, o només els patinets?
Jo crec que si tenim a abarcar-ho tot, no ens en sortirem. Jo crec que, el que he dit, portar una bicicleta, doncs se suposa que exigeix unes determinades habilitats, em refereixo en aquests altres nous vehicles.
Els
I repeteixo, tampoc no vull avançar...
No, però la voluntat seria que els patinets anessin amb matriculats, amb assegurança. I amb una... La voluntat de que, amb una edat...
Sí, efectivament.
O sigui, menors de 16 anys, no?
Això et sembla que ja té algun tipus de regulació, ara no sé exactament quina, però efectivament jo m'he trobat amb nanos pels carrers aquí d'aquest mateix barri, nanos de 9 i 10 anys amb els patinets, aquí en el carril bici de la Diagonal, aquí a 50 metres de l'emissora.
Quin és el principal problema de seguretat a Barcelona en aquests moments? Estem parlant de la droga, dels narcopisos, dels robatoris, dels crims?
A veure, des del punt de vista quantitatiu, el principal problema són el tema dels delictes contra la propietat, els furts. Després tenim un apunt que ens ha de preocupar, perquè això crec que també és un problema que afecta el conjunt de la nostra societat, no només a Barcelona, que és l'increment de violència de determinades activitats delictives. Per exemple, els robatoris. Els robatoris amb força, hi ha un grau d'agressió per part dels autors d'aquests delictes que ens ha de preocupar, que van amb punxons, l'aparició d'armes blanques doncs, en la comissió d'alguns d'aquests delictes que ens ha de preocupar. Per tant, numèricament...
D'algun tipus d'armes blanques o concretament de qualsevol
arma
blanca?
No, una navalla o un punxó.
O sigui, això ha augmentat, eh?
Sí, ha augmentat. Augmentant, diríem, el modus operandi. És a dir, que hi ha una certa... tenim una certa visió de que en determinades tipologies delictives ha augmentat l'agressivitat de l'agressor. Repeteixo, tenim el tema dels robatoris, dels delictes contra la propietat, el tema de robatoris a l'interior de domicilis, que no necessàriament són robatoris violents, però que aquest és un delicte que té una especial gravetat en tant i en quant afecta a un espai sagrat de la persona com és el seu habitatge, Crec que altres fórmules les estem més o menys controlant, per exemple, doncs el tema del narcotràfic. Hi ha una realitat fa uns quants mesos que en aquests moments crec que està prou controlada, que era el tema dels narcopisos.
És una ciutat gairebé lliure de narcopisos, ja, Barcelona?
A veure, això és una cosa que no podem dir mai. Però la situació que es produïa fa 3 o 4 mesos, o 5, ara no es produeix. Aquí hi ha hagut una actuació, i a més crec que és un dels èxits en els quals hem d'aspirar, no és que el tinguem, però l'hem d'aspirar, que és la coordinació entre les policies. Jo estic dient aquests dies, tota policia a Barcelona és policia de Barcelona. I, per tant, el ciutadà té dret i té exigir que hi hagi una bona coordinació. Ja li puc garantir que, pel que fa referència a les policies ordinàries que operen en el territori, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, hi ha una coordinació excel·lent. I després també, i ho he fet, i no tinc cap reserva per fer-ho, l'agraïment a la funció que en exercici de les seves competències fan tant el Cos Nacional de la Policia com la mateixa Guàrdia Civil.
Ara parlaven dels punxons i de la manera d'actuar i dels petits furs. Li pregunto primer, vostè considera que s'hauria de canviar el Codi Penal? Per...
Sí, això, jo crec que és quasi... que és quasi un sentiment quasi unànim, sempre hi ha un sector de la doctrina que pensa que possiblement dic que aquest no és només aquesta la solució, he d'anar acompanyat d'altres mesures, però per exemple la Junta de Seguretat, una de les primeres persones que va apuntar aquesta necessitat era la representant de la Junta de Seguretat de la pròpia judicatura. Hi ha hagut una manifestació de l'Associació de Fiscals dintre d'aquests contactes que li he dit jo que he tingut, m'he vist doncs, pràcticament amb el fiscal superior però també amb els fiscals especialitzats, m'he vist amb jutges i vist doncs, la necessitat de fer uns retocs, no a fons, perquè aquest Codi Penal...
Quins retocs serien, senyor Batlle?
Doncs, precisament, per exemple, computar la reincidència en els delictes menors. Aquest va ser un tema que va desaparèixer de l'última modificació, o la penúltima, com que de modificacions del Codi Penal se'n van fent tantes que no saps mai si és l'última o és la penúltima, però va haver-hi una modificació del Codi Penal que va treure la reincidència en els delictes menors. Així va eliminar les faltes les va convertir en delictes menors i aquí no computa la reincidència. Per tant,
és a dir, que si una persona...
dels furs.
Si en fa 20 de furs, no quantifica com a 20.
No, efectivament.
No sumen.
No. Doncs aquesta és una modificació puntual que es podia fer en el Codi Penal. També esperem que algun dia tinguem congrés dels diputats, perquè amb la quantitat de temps que portem aquí de governs provisionals o en funcions, doncs també aquest tema serà de difícil abordatge en el
considera que hi ha voluntat global d'aquest canvi en el Codi Penal?
Jo crec que hi ha una consciència de que la persona que comet 40 delictes, aquest tio, aquesta persona, això l'ha de penalitzar més que el que puntualment comet un delicte, per descomptat.
Hi ha hem vist, per exemple, una gent a la ciutat de Barcelona que, vaja, podem parlar, diuen patrulles ciutadanes que actuen especialment al metro, que s'han escampat molt per la ciutat de Barcelona. Vostè està a favor o en contra?
Home, per descomptat, estic radicalment en contra. Ho he dit per activa i per passiva i, a més, he demanat en el cos que depèn de mi, que és la Guàrdia Urbana, que es faci identificacions d'aquestes persones. Evidentment, anem molt malament. Si la seguretat, un tema tan públic, un servei tan públic com el de la seguretat l'hem de posar en mans de qualsevol, hi ha una llei de seguretat privada i, per tant, hi ha unes empreses que fan una tasca i la fan molt bé, que són les empreses de seguretat privada, amb unes funcions molt determinades, però, per descomptat, ningú es pot prendre la justícia de pròpia mà i disfressar.
Quanta gent hi ha que es dedica a fer això ara?
Afortunadament hi ha ben pocs, el que passa que és clar, quan veus un de tot això se'n fa un punt, però vaja, no els tenim quantificats, per això ho he dit.
Alguns ho utilitzen per fer política?
A veure, el tema... Miri, l'altre dia, això fa bé de dir-ho, perquè l'altre dia en el plenari de l'Ajuntament hi vaig insistir-hi dos o tres vegades, Hem de fer política de seguretat, el que no hem de fer de cap de les maneres és fer política amb la seguretat, que les coses és molt diferent. I està clar que en aquest intent doncs, sempre hi ha una voluntat d'introduir-hi temes de politització en un tema que hauria d'estar fora del debat partidista i de la lluita política o de la confrontació.
Però també li preguntava si vostè considera que aquestes patrulles ciutadanes estan portades per algun tema polític?
No, ho desconec. No tinc cap... A veure, jo també, això ho he parlat, és el que també li volia dir, ho he parlat amb les diferents plataformes que han sorgit en la ciutat, de gent que li preocupa el tema de la seguretat. Deia, escolteu, parlem, dialoguem amb vosaltres, busquem de quina manera ho hem de solucionar-ho, però aquí l'autoorganització en temes de seguretat, sigui a trets aquests friquis que van en gorres taronges o de no se sap ben bé què, sigui a través pur i simplement de la pròpia autoorganització del moviment veïnal.
Això no vostè ha demanat que se'ls identifiqui, però es planteja sancionar-los?
A veure, quan dic identificar-los és per arribat al cas poder-ne donar compte... o bé una sanció administrativa per realitzar una activitat que no tenen regulada, inclús arribat al cas també poder fer la pròpia denúncia judicial.
abans, permeti'm, eh? Abans deia que la situació dels narcopisos ha millorat molt els últims mesos. Em pregunten si podria quantificar quants narcopisos hi ha en aquests moments a la ciutat,
doncs,
de Barcelona?
Aquesta és una xifra que, per descomptat, no li dono. No, forma part. Però jo li he de dir, tampoc dic que ha millorat, i és un tema... Amb temes de seguretat mai hi ha d'haver-hi autocomplents. S'han millorat els estàndards. Hem passat èpoques i èpoques i èpoques i èpoques de descens continuat de l'activitat delictiva en la ciutat i en el país. I mai ningú n'ha fet això un element de propaganda positiva. Va dir, escoltem, estem com estem, però pot ser que un dia no estiguem tan bé com estem. És més, quan jo feia, com estava director general de la policia, que va ser una època en què precisament l'activitat delictiva en el conjunt del país baixava, sempre dèiem, en les presentacions de les dades delinqüencials, aquestes són les dades de dia d'avui. Ara, cuidado, perquè ja adverteixo que aquesta és una tendència que en qualsevol moment pot tenir un canvi. Doncs això també és el que dic.
Un altre element important de la ciutat de Barcelona en els últims anys, que és el tema dels manters. Sempre se'ns ha dit, sempre, que el problema dels manters està en l'origen, és a dir, amb les màfies. Això és veritat?
Aquest és un tema molt polièdric, que hi ha circumstàncies molt determinades. En qualsevol dels casos, jo sempre he dit que el tema dels manters és un tema d'una ocupació abusiva de l'espai urbà per una activitat il·legal. I aquest és el tema que, des del punt de vista policial, hem d'afrontar. I crec que ho hem afrontat, doncs, amb un cert... amb uns certs resultats positius. Hi ha un que vam presentar, doncs...
Hi ha menys manters en aquests moments?
Home, miri, la dada que vaig presentar jo a la comissió de presidència del plenari municipal, els deia, doncs, escolti, el 31 de juliol en teníem 770 a Ciutat Vella, a finals del mes d'agost no arribaven als 140. Vull dir, bueno, els resultats...
Perdó, què ha passat amb aquests altres manters? Han marxat de la ciutat?
Bueno, jo suposo que també deuen haver-hi circumstàncies molt diferents. Ara no faré un anàlisi sociològic d'aquesta activitat perquè no em correspon. El que em correspon és a dir, hi ha una activitat il·legal en el carrer i en correspon, com a responsable en temes de seguretat i en temes d'ordenació de l'espai públic, combatre-la.
Què s'ha fet per evitar que hi hagi manters ara?
Home, hi ha hagut el que en diem un desplegament, un concepte d'aquests conceptes a vegades que utilitzem policialment, que és el tema de saturació. És a dir, a l'espai on hi havia aquesta gent hi ha hagut una presència d'un exercici d'autoritat i dir, escolti, vostès aquí no hi poden estar. D'un tema continuat en el temps, quan vam fer la presentació, quan vam fer-ho a començaments d'agost, ja vam dir que era un dispositiu amb vocació de permanència.
Se'ls ha donat sortida?
Aquest és un tema que, en tot cas, se'ls ha d'anar sortida com se'ls ha d'anar sortida a col·lectius vulnerables que puguin haver-hi en molts sentits. Se'ls ha d'anar sortida als aturats de llarga durada, als aturats de més de 50 anys. Evidentment, aquest és un abordatge que ha de tenir... estic d'acord que pugui tenir altres taules de debat. Aquí el que correspon en el que correspon en l'àmbit de seguretat és de dir que qualsevol activitat que es faci en la via pública sigui una activitat regulada, ordenada i legal.
Un altre dels col·lectius assenyalats són els anomenats els menes, els que són els menors no acompanyats. Són un problema de seguretat?
A veure, aquest tema, com que es va molt interpretar el que vaig dir en el seu moment, no hi tornaré a entrar. Evidentment, aquí hi ha un tema, i sempre hem parlat, de l'interès superior del menor, i aquest abordatge s'ha de fer. Evidentment, és un problema global que hem d'afrontar, no tan sols com a ciutat, sinó com a país, sinó que probablement ha de tenir un abordatge a nivell de l'Estat, a nivell de la Unió Europea i a nivell dels països d'origen d'aquests nanos.
Hi ha un 80% que, no oblidem, no han comès cap delicte. Per tant, la immensíssima majoria són gent integrada... però se'ls està criminalitzant?
A veure, la criminalització... Aquí, l'altre dia, amb un regidor de l'Ajuntament, amb en Jordi Martí, amb el Consell de Seguretat de l'Eixample, deia una cosa que subscriu totalment. Aquí no es poden criminalitzar col·lectius. En tot cas, es poden denunciar conductes individuals.
I no col·lectives, com s'ha fet en alguns casos. Vostè es va equivocar com va dir allò que va dir a Barcelona?
Jo soc conscient perfectament del que és el que vaig dir, i a més ho vaig matitzar-ho després perquè se m'ha demanat que ho matitzés en un ple extraordinari que es va muntar sobre els temes de seguretat. I a més no vull tornar-hi a afegir perquè aquest és un tema que dono el tema per tancat. L'he parlat amb el conseller de Benestar, l'he parlat en el si dels òrgans municipals. Aquest és un tema en què no crec que hi hagi d'afegir gaire cosa més.
Com n'ha de trigar en marxar, li demanaré que qui vulgui fer una pregunta, sisplau, que la faci breument, i si pot ser la resposta breu també, només vull fer-li una pregunta parlant de seguretat. Ada Colau, l'alcaldessa, va acusar el conseller d'Interior, Miquel Buch, de fer servir els Mossos per desgastar-la políticament des del punt de vista de la seguretat. Comparteix vostè la denúncia de l'alcaldessa?
Ja he dit sempre que en aquests temes, tu, en aquests moments estem on estem, hi ha una perfecta entesa institucional a nivell dels cossos policials, crec també a nivell institucional, ens hem reunit amb el Departament d'Interior, estem participant en aquest pla integral de la seguretat de la ciutat de Barcelona, i com m'agrada dir sovint, llums llargues i mirada al front.
Val, i una cosa, vostè mateix va anunciar fa uns dies que es convocaran 1.000 places a la Guàrdia Urbana, sí. I hi ha hagut algú que ens ha preguntat que en fi, que s'ha de fer que en els pròxims 4 anys. Amb aquestes 1.000, considera que ja n'hi haurà prou?
No.
I si no n'hi haurà prou?
No, haurem de fer totes les... Haurem de mirar quina és la taxa de reposició. És a dir, són 1.000, però evidentment, mentrestant, hi hauran jubilacions, hi hauran... I evidentment, el pla integral de seguretat de Barcelona...
No inclouen les substitucions per jubilació
no,
aquí,
No, no, però vaja, jo crec que números nets seran de l'ordre de 600 o 700 quadres urbanos que s'hauran de notar a la vida de la ciutat. Això anirà acompanyat dels anuncis que s'ha fet per part del Departament d'Interior de més presència de Mossos. S'estan fent convocatòries. L'altre dia el govern de la Generalitat va aprovar una convocatòria de 750 nous Mossos, del qual un percentatge important vindrà a la ciutat de Barcelona, i per tant això millorarà. I sempre diem, és condició necessària però no suficient per millorar la seguretat o la presència de més policia. Ha d'augmentar també, l'altre dia vam tenir una reunió al Ministeri de Justícia on el president de l'Audiència de Barcelona va presentar unes dades també preocupants. A Catalunya falten 80 òrgans judicials. Vull dir que també a vegades també tendim a passar la pilota uns als altres, El meu recolzament també a la tasca que estan fent jutges i fiscals. Les fan amb mitjans tan insuficients com els que pugui tenir la policia o els que puguen tenir els responsables polítics.
Xavi Domènech.
Molt ràpid.
Gràcies.
Una petita reflexió. Home, passar de l'estiu de tenir una crisi de seguretat a que ara ha afirmat vostè que Barcelona és una ciutat segura, cosa que estic absolutament d'acord, que en tot cas hi ha un problema de civisme o un problema de seguretat viària, és un salt important, perquè una cosa és una crisi de seguretat que jo crec que va generar tota una sèrie...
Problema de seguretat. Aquest diríem, seria el mínim comú denominador en què ens hem posat d'acord, i aquest problema de seguretat continua existint.
Però llavors... És que vostè s'ha posat d'acord amb un altre, però crec que hi ha una crisi de seguretat.
Deixi'm fer la pregunta. He dit que no volia tornar a entrar en aquesta discussió absolutament sofista de què he dit o què he dit. Estem dient tots el mateix.
Deixa fer la pregunta, sisplau. El tema és, jo crec que estem a nivells d'augment de delictes, nivells de l'època Trias, crec. Que en aquells moments no hi havia cap crisi de seguretat. Però, en tot cas, sembla que la solució que apunten, i això és la pregunta, la solució que apunten seria... Que ingressés més gent a la presó, però jo, és a dir, en aquests moments tenim els nivells de població penitenciària més alts d'Europa, en el qual hi ha més dones, més estrangers que la mitjana europea, i amb durades de condemna el doble de la mitjana europea. Hi ha algun altre motiu i alguna altra solució que posar més gent a la presó per solucionar els problemes que pugui haver de seguretat?
No sé en quin moment de l'entrevista m'ha dit que la solució seria posar més gent a la presó. No ho he dit en cap dels casos. La problemàtica en matèria de seguretat, ho he dit sempre, ho vaig dir quan era secretari de Serveis Penitenciaris, ho he dit quan vaig ser director general de la policia, i ho dic ara com a responsable de la seguretat de la ciutat de Barcelona. La política de seguretat és, per sobre de tot, una política social de protecció del conjunt de la població i, per tant, del sector més dèbil. Per tant, no és només un problema de policia, ni principalment un problema de policia, sinó que és un problema del conjunt de serveis socials que de polítiques socials que intervenen en un territori. Aquest és el camí en el que estem treballant i en el qual estem treballant l'actual govern municipal.
Anna.
Una molt ràpida. Per què, sent l'agost el mes més turístic de l'any a Barcelona, es dona festa el 50% dels efectius de la Guàrdia Urbana?
A l'agost.
Perdó, és que he sentit...
Vols tornar a repetir, Anna Gómez?
Sí, no, dic que per què sent l'agost el mes més turístic de Barcelona es dona festa el 50% dels efectius de la Guàrdia Urbana?
No se'ls dona festa, hi ha gent que fa vacances, i no és el
50%.
No,
vacances,
bueno, sí, no, és diferent. Tothom té dret a fer vacances, aquesta és una qüestió graciable. Bueno, cuidado, i a casa meva ja els he dit als del meu despatx i tal, que aquest any han fet vacances, però l'any que ve ja ho veurem. Que, per tant, amb aquest...
Recomanable,
I jo, per descomptat, no n'he fet aquest estiu. A veure, hi ha un 40% de la plantilla que està en vacances. Aquest és un tema que ve de molt de temps, i això supleix doncs amb altres fórmules. És a dir, en alguns casos amb pagaments d'hores extres, i aquest és un dels temes que com els sindicats acostumen a dir, no és veritat que el 40% estigui de vacances. Diu, que és veritat és que el 60% està treballant. Bueno, és matisadament diferent. Està clar que calen reforços. El problema no és de la distribució del temps, sinó del número d'agents que tenim. I està clar que tant pel que fa referència a la Guàrdia Urbana com pel que fa referència a Mossos d'Esquadra, Barcelona que està infradotada d'efectius.
Val, no sé si el Ramon o el Josep han de fer alguna pregunta. No?
Jo li volia fer una pregunta respecte, no té de temes de seguretat. Vostè políticament, que està situat i que s'ha manifestat en una posició, diguem-ne, centre catalanista, està disposat a jugar?
Sí, per descomptat. Estic disposat a jugar, estic jugant.
Està jugant, efectivament, sí, sí. Però vull dir, assumir un paper més protagonista en aquest territori en el qual sembla que falten algú que aixequi la mà i digui, escolti'm, ja em poso jo al front.
Jo estic en aquests moments on estic i tinc suficient feina com per preocupar-me d'altres temes. I, evidentment, a mi una sortida de centre-esquerra en la situació política actual de Catalunya sembla que seria, centre-esquerra i catalanista, sembla que seria la millor solució. I em sembla que en aquesta idea som molts els que hi combreguem. Ja sabem que en aquests moments jo estic militant en un partit que és Units per Avançar, que té una aliança, jo crec que estratègica, en aquests moments amb el Partit Socialista. Jo vaig dir en el moment en què vaig anunciar la meva incorporació per Units per Avançar, pensava dir que, escolta, aquí estem juntant doncs, els dos grans moviments que han fet la gran transformació d'Europa, la socialdemocràcia i l'humanisme, si li volen dir, d'arrel cristiana, o l'humanisme.
Mm-hmm. Acabo jo amb dues preguntes, una vinculada a la Guàrdia Urbana i una cosa que dic, perquè és un tema molt interessant, que aquí ja l'hem tractat més d'una vegada. De fet, vam parlar amb el Pere Navarro d'aquest tema, amb el director de la DGT, fa uns dies, un català que fa molts anys que està vaja, en segona etapa a la DGT, gironí, per cert.
Pere Navarro, si no estic equivocat, és a Terrassa, que passa que va viure durant molts anys a Girona perquè va ser governador civil de Girona.
No, estem confonent. Estem parlant del Pere Navarro, que és director de la DGT, de la direcció...
Sí, d'acord.
És que els dos Peres Navarros són de Terrassa.
Jo posaria
el Pere Navarro, el que va ser...
El conec fa 20-30 anys, en Pere, però jo diria que Terrassa. Sembla que sí,
Bé, i molta gent pregunta precisament pel tema que abans comentava. Per exemple, un oient, que és l'Àlex, diu que per què els patinets haurien de portar assegurança i les bicicletes no? I què passaria amb la resta de vehicles elèctrics tipus Segway, Overboard o els monocicles, si estaria prevista assegurança?
Jo crec que hem de fer un abordatge global i singularitzat. És a dir, hem de veure la necessitat de fer un abordatge de tota aquesta colla d'andròmines que van per la via pública. També ha sortit el tema dels tricicles, de tots els bicitaxis, tota aquesta sèrie de coses, i evidentment tot aquest tema...
I les bicicletes?
A veure, les bicicletes ja estan molt assentades en el territori, i porten ja molts anys desplaçant-se, s'ha convertit en un mitjà que abans era un mitjà d'oci i ara és un mitjà de transport per molts ciutadans. Possiblement s'ha de fer una revisió, no sé si del Codi de Circulació, respecte a les condicions en les que poden o no poden fer la seva... Però jo crec que en aquest moment seria molt agosarat dir que, a més, les bicicletes també han d'anar matriculades, perquè llavors és que podríem acabar morint d'èxit, és a dir, de no poder donar l'abast i al final fer unes normes que no es compleixen.
I assegurades?
Això que pot passar. També el mateix dic. Jo en aquest mes em conformaria que ja pugui haver una regulació dels nous operadors que circulen per la via pública, i a més que no és un tema només de Barcelona. M'explicaven alguns que han estat a París aquest estiu, que es veu que és un autèntic... Diu, l'únic lloc que no hi ha problema amb els trastos aquests és amb Roma. Diu, perquè té una pavimentació de tal manera que no hi ha qui s'atreveixi
amb aquest tipus. Efectivament. I l'última, hi ha el crim de la GUP, que són els dos agents del cos, la Rosa Peral i l'Albert Martínez, que estan en presó preventiva, que s'ha mort un company seu. Li pregunto si per què considera que ha passat això i si arran d'aquest cas es planteja endurir els controls psicològics als agents i proposar que els requisits per accedir a la Guàrdia Urbana siguin més exigents.
Aquest tema crec que ara mereixeria una reflexió que superaria molt el que ara estem aquí parlant.
Però es planteja endurir els...
Aquests controls existeixen a totes les policies del món, sempre la reflexió no és una reflexió que pogués afectar només a un cos policial, sinó que en cas podia formar part d'un debat de caràcter més general. Jo l'entenc com un desgraciadíssim cas individual i, per tant, qualsevol generalització crec que seria abusiva.
Però vostè quina lectura fa, en resum, del que ha passat?
No, és que, a veure, estar en aquests moments faria una a tots els respectes, una lectura de tertulià que no crec que correspongui en absolut. La meva responsabilitat actual fer-ho.
Molt bé. Albert Batlle, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer.
Fins aviat. El Batlle que va ser... Li hauríem de preguntar l'esport, també, a l'Albert Batlle. Perquè me'n recordo les grans èpoques, també. Estem parlant de les èpoques dels anys 80.
I ja vaig entrar a l'Ajuntament el 83 i vaig ser-hi fins al 2003.
D'esports
vaig ser-hi des del 95 al 2003. I vaig substituir...
Després d'en Trunyó.
Sí. Abans havia estat en el seu districte, senyor Basté.
Sí, senyor, perquè vostè és del meravellós barri, d'Horta.
De les persones que tinc més bons records és el seu pare, i de l'Ateneu Horteny.
I de l'Ateneu Horteny, l'Ateneu Horteny, la gran Ateneu, efectivament. Però no digui això, també digui que
el Foment
també està molt bé, perquè això és una mica com el Barça i el Madrid.
I els Lluïsos.
I els Lluïsos de Gràcia, efectivament. Ai, d'Horta, perdó. Moltes gràcies, senyor Batlle, que vagi bé.